A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs la idea és aquesta. Tant una iniciativa d'aquelles que més d'un pensarà, escolta'm, doncs ja era hora de que es pogués posar en marxa això. Joan Ramon Pons, bon dia, bona hora.
Sí, bon dia.
Bon dia. Joan Ramon, això fa setmanes que ho esteu posant en marxa.
Sí, bueno, fa... La passada va ser la vuitena.
Home, doncs déu-n'hi-do, o sigui que fa dos mesos que hi ha un grup de pares i mares que estan intentant, com ho podem dir això, revitalitzar una mica el joc a les places, en els espais públics?
Sí, i a més en una plaça emblemàtica, que és la plaça del Pou del Vedre, que precisament el 2013, amb una iniciativa popular molt maca, bueno, per part de l'Ajuntament, doncs vam decidir canviar-li el nom per Plaça Espanya i Carrer Espanya, i la gent va votar. I d'alguna forma, doncs nosaltres també volem recuperar el que s'havia fet abans, així com el Pou Pedre, no?, que és el pou antic del poble, doncs també volem reivindicar i recuperar les places com s'ha fet sempre per jugar.
Doncs comencem pel principi. Quan ho veu començar a plantejar, això? Quan us ho veu començar a pensar?
Jo vinc allà al davant, sí?
Sí.
I al confinament, doncs estàvem allà, teníem una habitació. Jo, just abans del confinament, vaig convertir l'habitació dels jocs i vaig posar pues, com una espècie d'estructura feta per un fuster que és escalador, perquè soc professor d'educació física.
Entesos.
I llavors
pels oients segurament us agradarà saber que hem enxampat una mica abans del que teníem previst a l'entrevista amb en Joan Ramon i ha fet plegar la canalla amb les pilotes i tots els exercicis que estaven fent. O sigui que ets professor d'educació física, on, Joan?
Sí.
Ramon?
I si ara, al mig de l'entrevista, sentiu algú que entra aquí i diu alguna cosa, no us estranyeu.
Cap problema. On ets professor d'educació física, Joan Ramon?
Ara estic a Vilafranca.
Estàs a Vilafranca, sí. D'acord.
I amb la iniciativa aquesta, nosaltres estàvem al confinament allò mirant la plaça i jo i somiant, no?
Sí.
I només vèiem els gossos allà i els nens ben tancats a casa.
Entesos.
I clar, ens han deixat sortir i dic, i hem de conquerir la plaça,
uh-huh.
Vale? Perquè ja ens havíem imaginat. I aquí al col·le, al meu institut, també ho estic fent ara, casualitats, perquè he començat amb la plaça i ara aquí també estic dinamitzant els patis dels instituts, perquè crec que també s'ha de fer.
És que jo no sé si dir si això és una inèrcia general, però has pogut comprovar si a Vilafranca també hi ha menys canalla a les places jugant o que s'ha anat perdent aquesta... aquesta activitat de que era tan tradicional en els nostres pares o fins i tot a nosaltres quan érem petits.
Exacte. Mira, a Vilafranca no ho sé, perquè mira, jo vinc, treballo i torno.
Entesos.
Vale? Però el que sí... arrel de la plaça, pues, casualitats, per màgia, o bueno, jo crec tant amb la màgia com amb les xarxes socials. Pues, un dia d'aquests, que estàvem a baix, l'últim dia,
sí,
que estàvem a la plaça, va aparèixer una noia que acabava d'arribar de Berlín i ella treballava d'això a Berlín. I ens van explicar que allà no són les places, sinó que tanquen carrers. I tots els veïns surten a jugar. Dos o tres dies per setmana hi ha carrers que els tanquen i tots surten a d'això,
I ella,
a jugar.
I ella es dedica a dinamitzar o a proposar activitats als carrers i a les places.
Sí, és activista social. Ara està a Barcelona,
Està
vivint a Poble Nou, bueno, des de fa tres setmanes o quatre, i just també m'ha explicat que a Poble Nou hi ha unes superilles que l'Ajuntament també ja està començant a posar... tancar la circulació perquè la gent surti al carrer. I l'Ada Colau també m'han dit que els diumenges tanquen el carrer Aragó. Vull dir que és algo una mica ja...
Em sembla que et veiem a venir una mica, perquè voleu començar per aquí, però us agradaria que els espais públics cada vegada fossin més espai per famílies, per jugar, per la vida... per la vida social de la gent.
Completament.
Completament. Mira,
sí, jo vaig estar també a Finlàndia, vale? I perquè a Finlàndia, clar, el seu professor, pues, el nostre somni tots és anar a Finlàndia, no? Perquè els estudis aquests, les coses aquestes que fan, tal, diuen que a Finlàndia és la millor educació, no? I llavors hi vam anar i allà vam veure que les famílies, amb els amics dels fills, sí, es reuneixen i l'Ajuntament te deixen uns espais que tu pots cuinar, unes petites casetes que tu pots cuinar. Llavors, tots estan en família i els mateixos pares són els que dinamitzen. ¿Vale? Pues aquests juguen a futbol, aquests juguen a bàsquet, aquests juguen amb això, tal, el que sigui. I d'aquesta manera els nens estan en família. I d'aquesta manera els nens estan educats a la família. Aquí lo que volem és que els eduquin al col·le. No, al col·le no els eduquen. I després els portem al futbol i els anem posant en guarderies. I els nens han d'estar més amb els pares.
Doncs a partir d'aquest pressupòsit, tornem un moment a aquesta imatge de la plaça del Pou Vedra, al pis, a la casa d'en Joan Ramon, i ell mirant-se aquesta plaça tan, tan solitària durant la pandèmia, en què, com tots vostès saben, només es podia sortir a passejar el gos i poca cosa més.
Sí.
Va ser a partir d'aquell moment quan vas pensar que començant per la plaça del Pou Vedra allà es podria fer alguna cosa?
En aquest moment en concret no, però en aquell moment, ostres, em moria de ganes, no? Clar, jo crec que tots tenim una... Jo crec que no inventem res i que tot ja ens ve per les experiències que hem tingut, no? Jo, per exemple, ja tinc una edat, 56 anys,
sí,
i d'aquí 4 anys inclús m'agradaria treballar amb això, continuar-ho i anar amb d'altres pobles i tal, vale? Però jo quan era jove, com es diu, no, estava a Barcelona i en aquell moment començava el Sonar, vale? I al mateix moment que va començar el festival aquest Sonar de música, va començar l'antisonar, que era que hi havia gent que no volia pagar diners per sentir música, i llavors, i en aquell moment, el 95, havia nascut un moviment que era Reclaim the Streets a Anglaterra, que era Recuperem els carrers. Llavors l'antisonar el que fèiem era tancar el Passeig de Gràcia,
sí,
a la circulació i començàvem a ballar per allà al mig. I era fantàstic, entens? De dir, ostres, recuperem els carrers per una vegada per ballar, recuperem per lo que sigui. En aquell moment era bastant radical i tancava carrers, ara ja m'he fet més gran i amb les places em contento.
Contentes en temps suficient, eh? El cas és que passa, diguem-ne, la part més dura de la pandèmia, tot es comença a obrir i, per tant, torna a haver-hi la possibilitat que tothom surti al carrer i, per tant, aquella plaça del Pou Vedra està ja més animada, i com planteges el que s'hi pot fer allà? I amb qui, i amb com, i de quina manera, i amb qui ho parles, aquest neguit que tenies, amb qui ho comentes perquè allà es pugui fer alguna cosa en un moment donat?
Bueno, doncs en principi amb els amics dels meus fills,
sí,
vale? Comencem, vinga va, els dissabtes, vinga, tal. Després a poc a poc han anat venint veïns, i també els he comentat, I et dic, han vingut gent així amb aquesta noia inclús que es diu Maria Muñoz, aquesta noia activista de Berlín, i després també tinc un diàleg bastant amb els passejadors de gossos, no? Jo, la plaça és molt gran, hi ha molts arbres, llavors jo els hi proposo, els que venen a passejar els gossos, que el dissabte ens deixin, hi ha 6 arbres al mig de la plaça, que hi ha com una illa,
sí,
amb gespa, que aquells 6 ens els deixin pels nens.
Mm-hmm.
Poso allà uns cartellets. I llavors els dic que tots els altres arbres que pixin els gossos, que cap problema. ¿Vale? Perquè almenys el dissabte ens els deixin. I llavors ja, aprofitant aquest altaveu de les vostres zones,
sí,
pues jo no sé com es diu això, si ordenances... O això que fa l'Ajuntament, gran paraula, Ajuntament, no? Ajuntem-nos tots. Jo proposaria de dir, mira, per què no fem a Sitges, pues, això, que el que vagi a passejar un gos, que pixi a les palmeres, d'acord? I els altres arbres, que no siguin palmeres, que els deixin perquè pugin els nens.
Ara, és que tinc la sensació que quan t'escolto estem parlant de dues places diferents. Tu ens estàs parlant de la plaça del Pobedre i jo tinc la sensació que et vol referir al parc de Can Bota.
Exacte.
Perquè quan tu m'has dit la plaça del Pobedre és una plaça gran, he pensat, dic, no pot ser això, perquè la plaça del Pobedre, la terrassa del restaurant, etc., és una plaça petiteta, en canvi, tu t'estàs referint, Joan Ramon, al parc de Can Bota.
Exacte, d'acord. Però està just al costat.
Ah, exacte.
Per mi tot és el mateix. A veure,
exacte, jo, sí, t'entenc, però perquè tothom també ens comprengui, t'està referint al parc de Can Bota i, per tant,
exacte,
a tot l'espai, a l'espai central del parc de Can Bota que pugui servir per desenvolupar activitats.
Exacte, per entendre'ns, la que queda davant de Correus, la plaça aquella.
Entès, això, el parc de Can Bota.
Exacte, parc de Can Bota, però per mi, bueno,
sí.
La mateixa plaça, sí.
És que aleshores entenem millor el que vas comentar amb els passejadors de gossos, que deixessin la part central de la plaça i els arbres de la part central tranquils. M'ha semblat sentir perquè els nanos pugin als arbres.
Exacte.
Què dius, ara?
Pues exactament això. O sigui, la plaça aquesta té dues parts. Una seria el ciment i l'altra seria la gespa amb els arbres.
Sí.
Vale? Jo, el ciment, proposo que tothom porti algo amb rodes. I si és autofabricat, pues millor. I si és sense plàstic, pues millor.
D'acord. Patinets, tricicles, el que sigui.
Exacte. Tot el que sigui, i com més diferent, millor.
Uh-huh.
I a la part d'aquí dels arbres i de la gespa, pues proposo que l'Ajuntament ens deixi el somni de tots els nens. Quin és? Fer-se una cabanya als arbres. Sí? T'explico una anècdota que m'explica la Maria
explica.
Muñoz.
Perquè després et preguntaré com es pot fer una cabanya en un arbre, eh? Però primer anem per l'anècdota de la Maria.
Anem a l'anècdota. Ella és antropòloga i va anar a un curs on hi havia una altra antropòloga, i aquesta antropòloga cultivava plantes medicinals.
Sí.
I necessitava les fulles d'un arbre molt alt de l'Amazones. I ella va anar allà i li van dir els únics, perquè era a dalt de tot de l'arbre, que diu, és que els únics que hi podran pujar seran les tribus de l'Amazones, els nens, perquè són unes branques molt primers i els únics que pugen fins aquí dalt són els nens. I ella se'n va anar a una tribu i va parlar amb les dones i li va dir, deixaríeu que els vostres fills pugin aquí dalt? I les dones se van mirar i van dir, i per què ens ho preguntes a nosaltres? Pregunta'ls-hi directament als nens, no?
Mm-hmm.
O sigui, que els nens allà tenen una autonomia que aquí els hi traiem, vale? Aquí els hi traiem tot aquest poder, no? De pujar als arbres. Els nens veuen que els nens, que els gossos poden pixar als arbres i poden baixar, i ells confinats. L'Skatepark de Sitges va ser l'últim espai que van desconfinar. I clar, sempre ho acaben pagant els nens.
Ara t'hauria de preguntar, com que ets professor d'educació física, s'haurà perdut molt això? A veure, ara costa de veure, ara, nens pujant als arbres així al parc de Can Bota, però en bona part s'ha perdut perquè molts pares tenen por del que pugui passar si el nen o la nena cau de l'arbre?
Sí, però ara, què passa? Ara estan fent uns parcs i tenim unes lleis i uns parcs homologats, tots tovets, ¿vale? Perquè no es facin mal.
Mm-hmm.
Però els nens creixen amb por, creixen motriument insuficients, entens? Els estem enganyant. No, a mi precisament m'agrada també la part de ciment, m'agraden els skateparks, perquè és ciment, i cauen a terra i aprenen.
És a dir, ens estàs comentant que tens la sensació que els pares són massa, no sé si dir, massa protectors davant de determinades actituds dels nens i les nenes que permetrien que fessin coses que feien els nens i nenes fa 30 anys o fa 40 anys sense tanta prevenció per part dels pares.
Exacte.
És això? És això.
Exacte. No sol els pares, sinó també els ajuntaments, els governs, clar, ara tothom se queixa, tothom, com es diu, això que fan els jutjats,
té denúncies.
Vale? Llavors, per aquesta por, tant d'això, tots acabem fent unes lleis, per exemple, que tots els parcs, aquests que es fan a dintre els boscos, tots són iguals. En canvi, te'n vas a França, jo he anat a un parc a França, que la mare venia les entrades de l'entrada i el fill estava per tot el parc, tot amb coses reciclades, i l'entrada valia 3 euros.
Ara, aquí no, ara, aquí... ara deixem que et digui, però, que molt probablement, no sé si el que ha pensat en Joan Ramon o els pares i mares que l'acompanyen en aquesta iniciativa, algunes coses es poden fer, però algunes altres, el primer tècnic que vingui et dirà, escolti'm, ja sap que vostè vulnera totes les normatives abudes i per haver-hi que no ens ho permetran, això.
Vale, per això aprofito aquest altaveu per dir a l'Ajuntament que facin una ordenança, un reglament, no sé com ho diuen això, i que facin els arbres amics, o sigui, els nens amics dels arbres. Mm-hmm. Vale?
No me n'oblido. Ens has parlat de com fer, o que una de les propostes seria intentar que als arbres hi haguessin cabanes perquè els nens i nenes poguessin estar allà. I això com es fa?
Exacte. Això, mira, cada 2x3 jo passo pel carrer aquest i veig palets allà sí. a la basura.
Sí.
Pues ja només posant-hi un palet a dalt de l'arbre ja tens una plataforma. A partir d'aquí ja pues, portes una roba de casa, el que sigui, una corda, tot l'altre ja ho pots portar, però simplement ja pel sol fet de posar un palet. Ara, en aquests moments, quan anem a un parc d'aquests infantils, no podem posar res, no podem treure res, tot és homologat, tot és... El nen no pot crear. Per això et dic que a la meva habitació jo vaig fer una estructura on els nens cada dia inventàvem una cosa nova. I això fa que els nens diguin, ostres, jo estic viu i puc crear coses.
És a dir, un espai que propiciés la iniciativa, la inventiva, la imaginació de la canalla.
Sí, per exemple, jo no invento res, un senyor que es diu Gianni Rodari, a Itàlia, ja fa molt temps va promoure una iniciativa que els nens dissenyaven les places. Llavors els hem de donar més poder als nens. Com per això, a mi, per exemple, m'agradaria que els nens dissenyessin places i que aquestes places que poguéssim conviure els skaters, els que fan parkour, els amb rodes, els que pugen als arbres, els vellets que van allà a prendre el sol. Per això l'únic que jo demano a les places és que no portin pilotes, perquè quan portem una pilota es trenca ja tota la màgia, ja hi ha por de que xutin aquesta pilota i després que la pilota ja et porta cap al col·lectiu. I la meva idea és que tothom jugui individualment però que comparteixi això.
És que ara anava a preguntar, Joan Ramon, i una vegada més apel·lant a la teva professió. És clar, què és un nen o una nena sense una pilota? Però si l'hem tingut a tots gairebé, diríem que tota la vida des que som petits, i dona la sensació que la pilota és una d'aquelles... És un d'aquells objectes que ja gairebé la perllongació de nosaltres mateixos a l'hora de jugar.
Sí, completament d'acord. Però ja tenim la platja de la Fregata, fantàstica per anar jugant pilotes ara a l'hivern.
D'acord.
Tenim l'espai aquest de l'Oasis, també tenim una pista allà poliesportiva. Les pistes poliesportives ja són per això. La platja ja és per això ara a l'hivern. Sobretot la de la Fregata, per mi, que és ben ample. Allà es pot jugar a pilota ara. Però a la plaça, el problema és que quan poses una pilota, la pilota centra tant l'atenció que ràpidament ja tots van cap allà i trenquem aquesta màgia.
Entesos.
Trenquem aquesta màgia de que tothom pugui inventar el seu joc, no? I que experimentin diferents jocs i que es comparteixin el patinet i això i tal. Sí?
Aleshores ens tornem a situar una mica. Ens imaginem al parc de Can Bota...
Sí.
I tu què hi creus que s'hi pot posar allà? L'espai central, aquell espai central que tothom coneix, l'espai central pavimentat, allò seria una zona, diguem-ho, per jugar amb tots aquests objectes o tots aquells elements amb rodes autofabricats o portats des de casa, que fos allò una pista per desenvolupar-se amb tots aquests aparells, es diguin patinets o els aparells amb rodes. Tot això a la part central. Sí. Aleshores, els parterres, que els arbres es converteixin en aquests, en aquests espais on poder-se no només exercitar físicament pujant-hi, sinó que hi haguessin cabanes, llocs on poder-se juntar en grups i poder passar les estones?
Sí.
I què hi afegiries més aquí?
No, ja està, la imaginació.
Ja està, la imaginació del nen.
L'únic que hem de fer nosaltres és portar el material.
I vigilar-ho, esclar.
Exacte, i vigilar-ho. Jo no dinamitzo, jo no ensenyo. Ells hi han de treure el seu joc de dintre. L'únic que hem de portar, pues, una mica, pues, dos o tres palets i ajudar-los a posar els palets. A partir d'ahir, l'altre ja està, ja es faria. Per exemple, a Berlín hi ha als parcs, els nens juguen amb serres i juguen amb foc. I és una cosa absolutament normal.
Home, espera, anava a dir, maticem una mica això, perquè això de jugar amb foc, com ho entenem?
Sí, sí, és a Berlín.
Però què fan? Foc o com juguen amb, jo què sé, amb què? Amb petards, amb espelmes?
No, amb cremen, o sigui, fan focs i bueno, fan focs i cremen, ja està. I després construeixen cabanyes i tot això, i tenen serres allà per serrar.
Uh-huh.
I llavors ja, de vegades són els mateixos pares, i de vegades inclús hi ha uns monitors i els pares no poden entrar, perquè es veu que quan hi entraven els pares, els nens no es podien estar lliurement.
Yeah. No se sentien lliures, vols dir.
Exacte, perquè el pare li diu això no hi ha tal.
Ja. I en canvi amb el monitor tenien tota la llibertat per poder fer el que sí. Precisament allò pel qual estava pensat el parc, no?
Exacte, i ara recordo, per exemple, també una vegada a la Fura dels Baus, al grup de teatre, tenia una discoteca on a l'entrada era molt petita, que només hi podia entrar un nen, i a dintre hi havia una discoteca, i llavors els pares no podien entrar.
Uh-huh.
I això, pues, també era fantàstic, no? Tots nens, allò, un espai lliure dels pares i que poguessin allà ballar i tal.
D'acord. Què ha passat en aquestes 8 setmanes o 8 caps de setmana en els quals heu utilitzat el parc de Can Bota uns quants pares i mares perquè els vostres fills s'ho passessin bé i passessin una bona estona? Què s'hi ha fet? Quin balanç n'heu tret d'aquestes primeres setmanes?
Aquesta última, per això, per ressò, vale? Aquesta última vam fer un vídeo, diguéssim, vale? Perquè d'alguna forma jo vaig començar un vídeo a dins de casa meva amb els meus nens i volia acabar-lo a fora. I llavors això vam tenir una mica més de ressò, vam posar més música, els veïns dient no entenem com no segueix a ningú. Dic, mira, doncs deu ser perquè els que venen amb l'esperit de nens i tan innocents que som tots, i al final pues, han vist que no eren mala gent, no?
Mm-hmm. Et demano un favor, Joan Ramon, a veure sí. Si et pots moure una miqueta perquè et sentim pitjor que abans, com si hi haguessin alguns problemes de cobertura, i a veure si ho podem millorar una miqueta. A veure, tornem-hi.
Ara et surto ràpid.
Em sembla que serà millor.
Vinga.
Ara et sentim molt millor.
Sí?
Sí. O sigui que ens comentaves que havies plantejat, havies fet una mica de vídeo... per d'alguna manera deixar constància del que s'hi feia, i quines reaccions hi havia hagut?
Uau, fantàstic. I a més aquest vídeo, d'alguna forma també que vagi corrent, perquè clar, jo no sabia lo de la ràdio aquest vídeo que vagi corrent, perquè pues, d'altres places i això, de Sitges i de més llocs, pues, que ho facin.
Perquè tu creus que hi ha moltes places de Sitges, diguem-ne, susceptibles de poder aplicar el que vosaltres heu pensat
Sí, precisament hi ha l'Hort de Can Fals, que a mi també m'ha inspirat, perquè jo quan érem més petits els nens anàvem a l'Hort de Can Fals i saps que hi ha una espècie de garatge baix,
sí.
De porta, i tu deixes les motos allà, estan velles, les deixes, i tu arribes i trobes un munt de motos d'aquestes de plàstic. Però el mateix es podria fer amb tot tipus de material, amb rodes.
Mm-hmm.
Sí. I clar, i això ja m'ho he trobat jo a l'Hort de Can Fals. Aquest espai tan fantàstic.
Sí, sí, sí. Una darrera qüestió. Has pogut parlar amb algú de l'Ajuntament, amb algú, jo que sé, que tingui una certa mà per conduir aquesta iniciativa, o que quan hagis pogut parlar d'una manera més o menys oficial, per si es pot, posar alguna cosa en marxa, començar a plantejar un cert projecte?
Sí. Bueno, jo fins ara no, perquè sempre que he anat a l'Ajuntament he fet una instància i penso que no... que no d'això, però ara potser...
Que no d'això vols dir que no ha anat més enllà.
Exacte, perquè, a veure, tots anem tan... Jo ho entenc, tots anem tan de feina, tan així, que només estem mirant les queixes, i aquí a l'Institut ens passa el mateix. I llavors les propostes d'aquesta gent diuen, oh, bueno, està bé, però potser no es pot fer això. Jo els convido a vindre a cada dissabte a la plaça. El que passa és que aquests dos següents dissabtes no hi serem, perquè sí. Un és Nadal i l'altre és Cap d'Any.
D'acord, però demà dissabte, dia 18, hi serem?
Demà sí. Llavors, jo convido a tothom a que vingui, perquè...
Més o menys en quin horari hi esteu, Joan Ramon?
A partir de les 10 fins a de la 1, més o menys.
D'acord. És a dir, tot el matí de dissabte,
sí,
al parc de Can Bota hi ha aquestes famílies que, sí, diguem-ne, utilitzen la plaça com un espai de joc, sí, per les criatures, i sobretot de joc que fomenti la seva inspiració, les seves ganes de fer coses, la seva iniciativa pròpia.
Exacte. Per treure tots el nen que tenim a dintre, perquè els grans acaben jugant com els petits. I és molt xulo, això.
Hi ha hagut més pares que s'hi hagin afegit? Tens la sensació que aquesta proposta està sent ben rebuda, encara que porteu només dos mesos?
Sí. Tothom que ve repeteix. I clar, per això animo jo a que vingueu, perquè es crea aquest clima tan maco, no?
Doncs deixa'm que pregunti també. I els veïns, l'entorn, ho veuen bé? Algú ha sortit i ha dit, escolteu, que no sé què, que tal, no? O no?
No, el que té, va sortir un veí que al final va acabar participant i va dir, no entenem com ningú s'ha queixat.
Ah, això és el que no t'havíem escoltat quan et dèiem això de la cobertura. O sigui que primer aquest veí que es queixava, després va acabar participant.
Exactament. Vull dir que això ja demostra que la cosa va bé, no? I que, ostres, i que la idea és bona. Llavors, doncs, tirem endavant.
O sigui que la vostra intenció, passat festes, més enllà de que demà dissabte hi sereu, però bé Nadal, bé Cap d'Any, passat festes, continuar cada dissabte,
sí,
allà convertint el parc de Can Bota en una zona de joc, i qui pot anar tothom, Joan Ramon?
Sí, clar.
Sense tothom. Cap problema, eh?
Sense cap problema, clar, al revés. Com més serem, més riurem. Jo en dic Plaça Aventura, ¿vale? Perquè tots anem a Port Aventura i pues, convertim les places. I per mi, Port Aventura, amb perdó, però no és ni... És un engany, o sigui, perquè no és aventura. O sigui, ni a port. O sigui, aquí sí que hi ha aventura, perquè no saps el que passarà.
Com t'estiri una miqueta més, em diràs que Port Aventura és un negoci i ja està.
Exactament.
Veus, ja m'ho pensava, dic que perquè quan es comença així, doncs en aquest cas sí que és evident que el parc de Can Bota negoci no n'hi ha, eh? Perquè allà hi van els pares i les mares, bueno, amb els, sí, crios a jugar.
Jo dic que d'aquí 4 anys m'agradaria dedicar-m'hi, però bueno, ja ho veurem.
De moment queda la proposta...
Tampoc em vull fer ric.
No cal. De moment queda la proposta a l'aire, la proposta feta, pares i mares que es troben tots els dissabtes, demà també, el dissabte de Nadal no, i el dissabte de Cap d'Any tampoc, però a partir de l'any que ve també, tots els dissabtes al parc de Can Bota, per jugar amb la canalla i sobretot per desenvolupar la iniciativa, la inventiva dels més petits, amb la idea que el parc de Can Bota es converteixi en un espai on, entre patinets i a l'entorn dels arbres, els nanos s'ho passin d'allò més bé, sense necessitat de conduir-los, que siguin ells mateixos els que plantegin a què volen jugar. Joan Ramon Pons, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres i per explicar-nos aquesta iniciativa i a veure quin recorregut té en el futur.
Gràcies per donar-me aquest altaveu tan maco que són aquestes zones tan màgiques que teniu.
Gràcies una vegada més, Joan Ramon. Adéu-siau.
Adéu, gràcies. Adéu.